Musa Burekba és l'investigador principal de CIDOB. Bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies.
Gràcies a tu, sisplau. Israel sembla que a les últimes hores ha refredat la possibilitat d'optar per una resposta ràpida. Creus que acabarà contraatacant o no?
Acabará contraatacando, no hay duda sobre esto. Existe un consenso dentro del gobierno y lo vimos en la última reunión del gabinete de guerra. El acuerdo que no hay de momento es sobre el cómo y el cuándo. Dentro de este gobierno, digamos que hay un sector más duro, me refiero a voces como la de Itamar Ben-Gvir, el ministro de la Seguridad Nacional, o a Naftali Bennett, que piden atacar de forma desproporcionada a Irán, piden castigar a Irán porque consideran que el ataque del sábado pues era una nueva línea roja que Irán ha cruzado y que le conviene a Israel ahora restaurar su capacidad de disuasión. Hay otras voces, pienso en el actual ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien está considerando la posibilidad de crear una alianza regional. Estos son los términos que usa para responder a Irán. Entonces, digamos que de momento Israel no ha indicado el cómo responderá, tampoco indicó cuándo lo hará, y no creo que estratégicamente hablando le vaya bien dar tanta información ahora mismo de los próximos pasos que adoptará en este sentido.
El que va passar aquest cap de setmana, un té la sensació una mica que va ser una mica de teatre, gairebé un joc d'ordinador per la PlayStation, que és Iran vol atacar, els nord-americans diuen, un moment, aneu frenant, avisem que atacaran, els israelians esperen l'atac i llencen l'escut antidrons i antimíssils. És a dir, que tot era una mica de comèdia i de teatre, no?
Bueno, teatre, no sé...
Uf, s'ha tallat. Ara recuperem. Perdona, que s'ha tallat, perdona. Perdona, que s'havia tallat. Has dit...
Teatre no sé.
Teatre no sé, deies, perdona.
No, o sea, no hay que subestimar la gravedad de lo que está ocurriendo en el sentido de que Irán no considera que ataca, sino que considera que responde a una serie de provocaciones de Israel. Entre diciembre hasta el 1 de abril, Israel atacó objetivos iraníes, objetivos militares, y el 1 de abril bombardeó un consulado de Irán en Siria, lo cual equivale a atacar directamente el territorio iraní. Entonces, la perspectiva iraní, digamos, Irán se encontraba entre la espada y la pared, entre no buscar la escalada regional, pero tampoco podía dejar este ataque sin respuesta. Esta es la perspectiva del propio régimen iraní. Entonces, ¿cuál es la apuesta extremadamente arriesgada de Irán? Ha sido tomar unos pasos, es decir, responder de forma directa, lo cual es una absoluta novedad en la historia de la República Islámica de Irán. Israel es el eterno enemigo de Irán, pero Irán nunca atacó de forma directa al Estado israelí, pero para hacerlo y evitar una escalada regional, decidió efectivamente informar a Estados Unidos, informar a algunos países vecinos como Turquía e Irak, días antes del ataque, escogió objetivos militares sobre todo, no objetivos civiles en Israel. De hecho, hemos visto que la abrumadora mayoría de drones y misiles fueron interceptados, ¿no?, por Israel y sus aliados. Y, por tanto, se ha tratado para Irán, creo yo, de no perder la cara ante su propia población. Recordemos que Irán siempre, un régimen autoritario, siempre ha usado la causa palestina, digamos, para alinearse con su propia población, ¿no?, para reforzar su legitimidad y también para no perder la cara hacia sus aliados en la región. Hezbollah en Líbano, los Houthis en Yemen, las milicias proiraníes en Irak y en Siria están pagando el precio, digamos, económico y humano de la guerra en Gaza y de las actuaciones de Irán. Entonces, hasta la fecha, Irán delegaba los ataques a Israel. Al haberlo hecho de forma directa, estamos entrando en una nueva era geopolítica para Oriente Medio y creo que nadie de momento es capaz de medir las consecuencias de este cambio.
Salem Ergis, el corresponsal de RAC1 a Israel. Hola, Sal, què tal? Bon dia. Ui. Sal, ets aquí o no? Espera't un moment, a veure si el podem recuperar. D'aquí uns moments se l'emergui perquè, evidentment, el que... Sí, Sal,
hola.
Què tal? Bon dia. Bon dia.
Bon dia.
Hi ha moltes veus que diuen que l'atac iranià ha favorit Netanyahu, que recordem que estava amb unes enquestes baixíssimes, però diuen que surt reforçat per l'èxit en defensa i torna a rebre el suport dels aliats. Realment, aquestes últimes hores, la popularitat de Netanyahu ha anat augmentant?
No, Jordi, és la mateixa. Jo no sóc sospitós de ser pro-Netanyahu, al contrari, però és la mateixa gent que diu que Netanyahu també va ser favorit per l'atac de Hamas. És a dir, ara mateix a Israel les crítiques a Netanyahu encara han pujat més. Per què? Perquè per primer cop, des de 79, amb la Revolució Islàmica, Iran ha atacat a Israel. És a dir, la capacitat de dissuasió d'Israel ha sigut realment ridiculitzada, i Netanyahu, que sempre ha sigut, ha fet sempre el discurs de que jo sóc el Mr. Security, jo sempre sóc la seguretat, i que Iran és el principal enemic, i que gràcies a mi Iran no atacarà Israel, doncs mira, de sobte, 350 drons, míssils balístics i míssils de cruer contra Israel, des del territori israelià, iranià. Això fa que Netanyahu, a nivell popular intern, al contrari, jo sí que és veritat que a nivell extern és veritat que Israel, amb aquesta operació atac iranià, que és evidentment una resposta a l'atac israelià a Damasc, Israel ara mateix, si no ha resposta encara, és perquè veu una oportunitat estratègica de crear una coalició internacional contra Iran, perquè jo t'explico, Jordi, que de fet, diumenge al matí, però molt al matí, estava preparada la força aèria israeliana per fer l'atac de represàlia. Era ja una qüestió de minuts. Però finalment, l'èxit de l'escut defensiu, el fet que no hi hagi víctimes, i sobretot la trucada de Biden a Netanyahu, dient-li que, mira, has guanyat aquesta nit a nivell de defensa, no hi ha morts, Iran ha fet el seu missatge dur a Israel, i pots fer, és a dir, pots fer un atac, però un atac molt greu, un atac pot ser d'aquí unes setmanes, d'aquí uns dies, però no un atac com es pensava ahir al matí, que era un atac, diríem, per exemple, amb cases de combat contra territori israelià o amb míssils, que Israel estava preparada per això. Llavors, ara mateix, Israel veu aquesta oportunitat, que és, en lloc de fer un atac directe, com es temia i es pensava, atac directe de represàlia, públicament, el que Israel vol ara mateix és, per un costat, guanyar punts perquè hi hagi sancions contra Iran a nivell d'indústria de missils, indústria de drons i, sobretot, el pla nuclear iranià, i, d'altra banda, també agafar o recuperar els suports d'alguns països com França, Gran Bretanya, Alemanya i, sobretot, Estats Units a la seva guerra contra Hamas a la Franja de Gaza.
Se li va llogar la cadira a Netanyahu en aquests moments o no, Israel?
Des de fa molt, és a dir, des de fa molt, fins i tot abans de començar la guerra del 7 d'octubre, ja era pràcticament, hi havia una molta contestació popular contra Netanyahu, bàsicament per aquestes iniciatives de reformes judicials. Evidentment, el 7 d'octubre va ser un cop molt dur per la seva imatge, pel seu discurs de seguretat, i ara mateix, encara que hagin passat ja un mig any, encara continua els sondejos com a número 2, és a dir, a nivell polític, ell depèn, evidentment, dels dos partits, de molts partits, no? Però en teoria de dos partits que són d'ultranacionalistes, que, per exemple, són els que ara mateix, des d'ahir, demanen una resposta dura i contundent a l'atac de l'Iran, però jo crec que Netanyahu segurament farà o intentarà que les eleccions no siguin abans del 2025. Hi ha una altra bomba de rellotgeria, que és el tema de les ultraortodoxes, que aquests no estan a la guerra amb Gaza perquè no fan l'exèrcit, i aquests volen precisament aquesta llei perquè no puguin anar a l'exèrcit, i si Netanyahu no els dona el que es va prometre, doncs potser pot caure. És a dir, cada dia és un dia de supervivència per Netanyahu.
Li pregunto amb el Musa Burekba, com pot afectar la situació a Gaza l'atac d'aquest cap de setmana?
Bueno, diría que de inmediato una de las primeras consecuencias, y aquí yo sí creo que Netanyahu ha logrado uno de sus objetivos, ha sido desviar la atención de lo que está ocurriendo en Gaza y de las masacres. Israel ha seguido matando a civiles inocentes durante estos días, por tanto se está desviando la atención sobre lo ocurrido en Gaza y también en Cisjordania, y por otro O sea, estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentaba mi compañero, pero creo que también Israel lo que está tratando de conseguir, y veremos en las próximas semanas si lo está consiguiendo o no, es revertir esta dinámica de aislamiento internacional y diplomático que estaba sufriendo precisamente por las masacres que sigue cometiendo en Gaza. Por tanto, con este ataque, de algún modo se está enmarcando, de hecho usamos la palabra ataque cuando Irán habla de defenderse, y es una represalia efectivamente a lo ocurrido el 1 de abril. Pero lo que está haciendo Netanyahu es enmarcar este ataque de modo a presentarse como la eterna víctima de un conjunto de actores liderados por Irán, pues Hamas, Hezbollah, los Houthis, etcétera, que piden su destrucción, y de este modo pues crear un apoyo o restaurar un apoyo occidental con vistas a ir a más guerra y seguir en su esfuerzo de guerra, y evidentemente descartar por absoluto, descartar la cuestión de una tregua, un alto al fuego en Gaza. De hecho, y yo creo que aquí la jugada es interesante, porque lo que está haciendo Tel Aviv es parar de momento todas las discusiones que se llevaban a cabo incluso en el Congreso de Estados Unidos sobre la necesidad de condicionar la ayuda de Estados Unidos a Israel. Ahora estamos de nuevo, como decía antes, entramos en una nueva era. Nadie es capaz de calcular las consecuencias de dicho cambio. Por tanto, diría yo que las feroces críticas que ha habido contra Netanyahu quizás serán moderadas, o quizás los pocos apoyos que sigue teniendo Israel, pues digamos que duplicarán esfuerzos para proteger Israel.
De fet, amb això que estàvem parlant ara, aquest matí en una entrevista a Onda Cero, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha alertat que Israel respondrà tant sí com no a l'atac de l'Iran. Borrell creu que estem al límit de l'abisme i espera que la pressió nord-americana impedeixi que tot plegat acabi en una guerra oberta que desestabilitzi tot el Pròxim Orient.
Estamos al borde del precipicio y hay que alejarse de él. Han ido dando pasos hacia un conflicto que puede desestabilizar toda la región y afectarnos a todos, y hay que poner el freno y la marcha atrás. Por eso todo el mundo está haciendo presión, en particular quien puede hacerlo, que somos Estados Unidos, que la respuesta de Israel, que la habrá, no conduzca a esa escalada que usted describía. Es tiempo de evitar que la guerra se extienda y es tiempo de parar la guerra en Gaza.
Borrell, que és un dels líders europeus més crítics amb Israel, ha tornat a demanar, vaja, de fet, un alto el foc total. Permeteu-me, perquè tot això que estàvem parlant... He rebut un missatge de l'eurocorresponsal de RAC1, el Lluís Tovar, dient-me que el que veu en Europa en aquests moments és el contrari del que comentava el Salamergui des d'Israel. És així, Lluís Tovar? Bon dia.
Hola, Jordi, bon dia. Sí, el que es veu aquí és que cada vegada hi havia veus més crítiques, no?, dins de la Unió Europea. Fins i tot Alemanya ja li havia picat a la cresta a Israel per la seva ofensiva a la franja de Gaza. Sabia la posició europea, no?, s'havia mogut de demanar pauses humanitàries fins a un alto el foc, i ara el que es veu amb això és que, evidentment, davant d'un atac de l'Iran, que és el seu etern rival, doncs hi haurà una altra vegada un replegament de files amb Israel, i ningú qüestionarà, doncs, que Israel té el dret a defensar-se, ja no només dels atacs de Hamas, sinó també del que pugui passar a l'Iran. Demà hi ha una reunió de ministres d'exteriors de la Unió Europea, dijous hi ha una cimera de caps d'estat i de govern europeus, i aquí és on veurem clarament si tornen a evidenciar-se diferències en països, per exemple, com Espanya, potser més en la línia de buscar un equilibri, no tant de tancar files amb Israel, o tota Europa doncs torna a tancar files clarament amb el govern de Benjamin Netanyahu.
Gràcies, Lluís. Fins ara.
Fins ara.
T'arribes.
Una pregunta. El que és evident és que Israel, atacant l'ambaixada iraniana a Damasc, va cridar com a primer actor a l'Iran. El va cridar, perquè tu estàs atacant directament actius... El crida. Li diu, escolta, em respondràs a aquest atac. I la pregunta que us volia fer a tots dos és... hi ha una part del govern de Netanyahu que té com a objectiu Rafah i, per tant, continuar l'atac sistemàtic a Hamas a través de la franja. És imaginable que després del pas que ha fet Teheran es pugui defensar això amb Benny Gantz trepitjant-li la nuca a Netanyahu a Israel? És a dir, és plantejable que el govern d'Israel continuï l'atac a la franja després d'això anant cap a Rafah o no?
Qui respon?
Moses,
Sí, yo creo que sí, es posible que esto ocurra por la principal razón de que con este ataque iraní, Israel puede volver a reactivar el discurso según el cual su propia existencia como Estado está amenazada. Por tanto, los medios, o sea, el fin justifica los medios y de algún modo tiene, entre comillas, que acabar el trabajo sucio en Gaza, retomó las palabras de uno de los ministros del actual gobierno, para seguir adelante y poder sobrevivir. Yo no descarto que siga adelante con su plan en Rafah, y recordemos que hasta el sábado el principal obstáculo, no el único, pero el principal obstáculo para seguir adelante con su asalto a la ciudad de Rafah en la franja de Gaza era la presión internacional, que culminó de forma, era una presión importantísima que se invitaba incluso en el Congreso de Estados Unidos. Por tanto, ahora parece que el contexto es otro. El contexto es otro y Israel está tratando de convencer a sus aliados, pues, que se encuentra amenazado por Irán. Por tanto, es un juego, digamos, es una apuesta arriesgada, diría yo, no solo por parte de Israel, pero también por parte de Irán. Y lo que diría para responder a esta pregunta, que lo que estamos viendo de algún modo, y por eso da tanto miedo, es que tanto Israel como Irán consideran o están reevaluando sus capacidades de disuasión. Es decir, Israel está involucrado en una guerra en Gaza, ha ido atacando a Hezbollah de forma creciente para disuadir de más ataques de Hezbollah. Los ataques de Hezbollah, de los rebeldes hutíes, etcétera, coordinados con Irán, pues tenían como intención parar las masacres en Gaza y también activar la disuasión iraní. Y ahora estamos en un punto de no retorno en el que ambos estados consideran que todo aquello no ha sido suficiente, es decir, atacarse de forma indirecta no ha sido suficiente, y deciden franquear, cruzar una línea roja, aceptando que, pues, o justificando el hecho de atacar directamente al otro. Y claro, esto puede alimentar una espiral de violència tremenda para Israel, Irán y para toda la región.
Es pregunta o opinió?
No, volia preguntar una cosa.
Sí, perdó, quin dia m'ha anat? Sal?
Jo sí.
Digues, Sal.
Haig d'aclarir moltes coses. En primer lloc, el que ha dit el company de Brussel·les és el que he dit jo, és a dir, que a nivell de l'atac iranià obre l'oportunitat a Israel a nivell estratègic, que si no fa un atac militar immediat pot tenir més aliats contra Iran. Sobre el tema de Rafah, hi ha una cosa que no queda clar, perquè també és culpa de Netanyahu, que cada dia fa aquest anunci de que hi haurà una operació a Rafah, i porta ja amb aquesta operació 2 mesos aquí a Israel, fins i tot es burlen de Netanyahu perquè cada dia diu que hi ha una operació a Rafah. Rafah, per Israel, no és només Netanyahu. Gantz, que ha citat Gantz, Benny Gantz, fa 3 dies va dir que l'única forma que Hamas deixi de ser un govern a Gaza i deixi de tenir força armada a Gaza és entrar a Rafah. El Rafah és evidentment, ara mateix Biden, fins i tot, que està en contra de l'operació de Rafah, no està en contra d'una incursió terrestre puntual. El que Biden ha demanat a Netanyahu, i això sí que és el llum verda de Biden, és que no faci aquesta operació com va fer al nord de Gaza, és a dir, que abans s'ha de permetre, que jo crec que és impossible perquè és molt complicat a nivell humanitari, l'evacuació dels civils, que són més d'un milió de civils
a Rafah,
i per tant és molt complicat. Però Rafah com a concepte és un concepte que té consens al govern, és a dir, que és on queden encara els 4 batallons últims de Hamas. I sobre el tema de Hezbollah i les milícies, cal recordar una cosa, i és que en primer lloc, és veritat, a veure, Israel no reconeix que ha atacat l'edifici aquest de la Guàrdia Revolucionària, però és evidentment que ha sigut Israel. Israel sí que diu que no era un consulat, però és que això, aquest atac d'Israel a Israel, es veu com una resposta als atacs d'Iran a través de Hezbollah i dels Houthis i de Síria i d'Iraq i de Hamas. És a dir, des de fa molts anys hi ha una guerra encoberta entre Israel i l'Iran que no hi ha un inici, no hi ha un començament. És a dir, cal recordar una mica, si tens un minut, que abans de la revolució islàmica, Iran i Israel eren aliats precisament contra països àrabs. I ara, des de l'arribada de Khomeini, evidentment, i la revolució islàmica, Iran ha agafat, diríem, el lideratge o el patronatge de la causa palestina a la regió contra Israel, i Iran, com sap que no vol un enfrontament directe amb Israel, el que va fer Iran, sobretot a través de Qasem Soleimani, que va ser el cap del Quds, que va ser també assassinat per Estats Units fa 4 anys, va crear el que ell deia com anell de foc, és a dir, milícies als voltants d'Israel, i en el moment adequat, doncs, podia atacar Israel. Israel què fa? Doncs Israel també ataca objectius iranians, ataca també a Síria, al Líban o, per exemple, a Iraq, tota mena de milícies o de caps de milicians d'Iran. I la gran pregunta que també es fa a Israel és si Israel no havia previst, quan va anunciar o va ordenar aquest atac sense reivindicar contra Reza Zahedi, que és el cap del Quds, que va morir el passat fa dues setmanes, si no preveia això. I crec que és una errada de la intel·ligència israeliana, que ells pensaven que Iran, com sempre fa, és a dir, Iran segurament faria una promesa de venjança, però es limitaria a un atac d'una milícia. I el que va fer Iran és, per Israel, realment una cosa sense precedents, i per això ja veus que diuen que no pot quedar això sense resposta.
Salem Ergui, moltes gràcies des d'Israel. Fins aviat.
Bon dia, bon dia.
Gràcies. Musa Burek, investigador del SIDOP, expert en el Pròxim Orient. Gràcies per haver-nos il·lustrat. Bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.